falten 10 minuts per arribar al punt de les 12. Després d'aquesta música i aquest ritme toca posar calma i començar a pensar. Ho fem amb el benestar emocional, amb la nostra psicòloga de capçalera, Gisela Llobet, molt bon dia.
Bon dia.
Avui l'Eva t'havia fet una proposta d'un tema que sorgeix o va sorgir arrel de l'actualitat de la passarel·la de moda a la 080 Barcelona.
Efectivament, la presència de Cristina Pimenova, una model de 9 anys, aquí a la passarel·la 080 de Barcelona, la marca per la qual s'anunciava aquesta nena, aquesta aparició d'aquesta nena, se la feia aparèixer amb el sobrenom que se la coneix, que és la nena més bonica del món, i associacions ja han posat el crit al cel dient que aquest sobrenom afavoreix estereotips masclistes i empeny a les nenes a seguir un cànon que no poden assolir. Però amb tu, Gisela, volíem parlar també d'aquests nens o aquests pares que porten els seus nens a programes de televisió, que els porten a fer activitats, i doncs començo dient-te doncs, que quan un pare veu que el seu fill té un talent especial, cantar un instrument o ballar, com ho ha de gestionar? Per potenciar-ho, però a la vegada per encaminar-ho d'una manera correcta.
Aquí hi ha dues coses importants. Una cosa és que el nen tingui una potencialitat o un talent que s'hagi de potenciar i s'hagi de destacar. I una altra cosa és fer-li passar, diguéssim, totes les etapes evolutives que hauria de passar i fer-lo de cop i volta adult, de cop i volta, no? Llavors, realment el tema de les passarel·les, tot el tema dels concursos aquests de bellesa, estem parlant de que no es fa un concurs de bellesa per veure la bellesa infantil, sinó que es busca en aquests concursos de bellesa directament la bellesa adulta, però amb nenes de 6, 7, 8, 9 anys.
Precisament doncs comentàvem, Gisela, això a la redacció, quan veiem la foto d'aquesta nena de tan sols 9 anys que ja desfila en passarel·les, ho fa a la 080, que la seva estètica no era d'una nena d'una passarel·la infantil, com podria portar roba que s'escau a la seva edat, sinó que era plenament una adolescent en miniatura.
Sí, això és un problema. Més que res perquè us parlaré de dues coses molt importants amb tot el tema, si ens referenciem a les passarel·les, i al passar-nos directament a la vida adulta i passar-nos totes les etapes evolutives del nen. I llavors, si voleu, parlem dels talents i de les potencialitats i com poder-ho gestionar de cara als pares. Amb el tema de passar-nos a aquestes etapes evolutives tenim dos problemes importants. Un, que potenciem molt més trastorns molt enfocats en tot el tema de la imatge, com seria un trastorn de conducta alimentària, bulímia, anorèxies, sobretot percepcions molt incorrectes del que seria un cos sa, val? I llavors, a part, com que ens passem totes aquestes etapes evolutives i no passa una evolució, diguéssim, normal, moltes vegades, quan aquestes nenes arriben a l'edat adulta, tenen un punt de no haver fet un bon afrontament, de no haver fet una bona gestió de l'autoestima, de no haver tingut una bona percepció del que seria l'autoconcepte, i això el que moltes vegades li provoca és molts problemes a nivell d'autoestima i personals, i sobretot també d'afrontament. Però són persones que moltes vegades a nivell d'afrontament emocional no són capaces de, no tenen bones relacions, tenen problemes amb les relacions moltes vegades, i això provoca que totes aquestes etapes després a la llarga les vulguin passar quan ja no li toca, perquè en el moment que li toca no li han deixat passar.
Clar, perquè la mare, per exemple, d'aquesta nena, diu, ella defensa la feina que fa amb la seva filla, que la seva filla no és conscient d'aquest rebombori mediàtic que ella suscita, però realment no és normal que una nena que potser li tocaria en escola avui, no sé, a Rússia, si deuen fer festa, suposo que deu tocar en escola, està aquí a Barcelona desfilant, llavors...
I amb un sou de 40.000 euros l'any.
Efectivament. No és realment la vida d'una nena normal, per molt que els pares vulguin que ho sigui.
Clar, a veure, aquí entren moltes coses. De fet, quan amb aquestes edats elles s'ho agafen com si fos un joc, perquè realment l'etapa que li toca és jugar. Llavors elles s'ho agafen com si fos un joc, però clar, hi ha moltes connotacions que no formen part del joc, que és la pressió, és l'ansietat, és l'estrès, i tot això li fan gestionar des de molt petits. Això és com els nanos que tenen moltes extraescolars de cop i no tenen temps de jugar. Avui en dia hem d'entendre que els nens han de jugar. O sigui, la part evolutiva del joc és bueno, és important, sana a l'hora de tenir després una bona autoestima, de tenir un bon afrontament, de tenir unes bones habilitats socials. I aquesta part del joc, aquí, descaradament, bueno, se la ventilen, perquè aquesta nena, clar, ha d'agafar avions, ha d'estar preparada d'una manera excel·lent, de dalt a baix, ha de fer unes postures que ha de fer aquelles perquè és el que li toca. Vull dir, no hi ha una naturalitat, que és el que porta el joc dels nens, no? I això, aquesta rigidesa, després a la llarga li es passa factura.
Parlaves, Gisela, doncs, d'aquesta baixa autoestima que poden després tenir aquestes criatures. Clar, els pares també han de fer una tasca de treball emocional prèvia molt gran, perquè després, si el nen o la nena no li va bé, com per exemple quan un nen va a un programa d'aquests de televisió de cantar i no l'agafen, o de ballar i no passa a la final, clar, després el disgust per la criatura és molt gran, i perquè s'ho agafen, doncs, clar, els nens s'ho agafen tot molt a la valenta.
Clar,
ho veuen com...
Què passa, Eva? Perdona, sí, que t'interrompeixi, però és que això, o sigui, va molt en funció de com s'ho agafin els pares.
Clar, llavors els pares després han de ser-hi allà. Clar, la pregunta és doble pregunta. Per una banda, els nens poden sentir-se pressionats per aquestes expectatives que havien posat els pares en ell.
Totalment.
Però a la vegada també deuen haver-hi pares que saben com gestionar i com consolar la seva criatura en el cas que, doncs, no hagi passat a una final o no li hagi anat bé al concurs, clar.
Clar, però aquí tenim dues coses. Les expectatives que posen els pares, sí, jo crec que la primera gestió que s'ha de gestionar és la frustració dels pares perquè el seu fill no ha passat. Val? Llavors aquí, clar, parlar de que ho gestionin bé és molt complicat, perquè ja quan portes el nen a aquest tipus de concursos tu ja tens una expectativa donada. Llavors, o has fet un gran treball emocional personal i ets capaç d'agafar-te això com un joc i de dir-li, mira, si tu ve de gust anar, pues anem, però bueno, no passa res, perquè el que volem és que et divertegis, que surtis, que cantis, que t'ho passis bé, i si després continues, pues perfecte, i si no, doncs mira, ens anem a casa i mira el que hem disfrutat i mira el bé que ens ho hem passat, i ja està. Sí. Però clar, hi ha unes expectatives darrere, sobretot dels pares, que aquest nivell de frustració ho han de gestionar ells, perquè una de dos, o s'emprenyen amb el concurs perquè no són capaços de veure el talent dels seus fills, val? Que això després encara provoca en els fills una mala percepció d'autoestima, o per un altre cantó, clar, es frustren ells més que els fills. Llavors, clar, la pressió que té el nen quan arriba a l'escenari o quan arriba a la passarel·la és brutal, no? Llavors, doncs, jo crec que aquí la primera gestió important que hem de fer és justament els pares, no?
Gisela, deies precisament, mentre feies aquesta aportació, et deies que li deien als nens, si et ve de gust, hi anem. Quina part hi ha, si et ve de gust en el nen o que li ve més de gust al pare que al nen en algun d'aquests casos?
Això és un tòpic amb tots els sentits, eh? És a dir, realment els pares, i és una cosa que fem innata i que no hauríem de fer i que s'ha de gestionar molt, és que projectem en els fills. Llavors, has de saber que el nen és un ésser independent a tu. Sí, que és el teu fill, sí que l'has d'educar, però vull dir, ell tindrà els seus propis gustos,
amb una identitat pròpia.
Opinions,
amb una pròpia identitat.
Totalment. Llavors, això és el primer que hem de tenir en compte. Llavors, tu pots guiar-lo una mica quan són petits perquè no saben, no? I mirar, doncs, que tingui un bon criteri i que aprengui a pensar per si sol. Però el que no pots fer és inculcar-li ja directament una manera de fer, una manera de pensar o uns gustos determinats. Perquè llavors tenim l'efecte contrari quan es fan grans. És a dir, un nen que durant tota la seva vida infantil el pare ha projectat o la mare ha projectat amb ell i el fa passar per una sèrie de coses, a la llarga podem tenir dos problemes. Una persona incapaç d'afrontar, incapaç de prendre les seves pròpies decisions, o una persona que revela i llavors el trencament és tan gran que acaba sent un trauma per tota la família. O sigui que realment és molt important el que dèiem, no? Fins a quin punt et ve de gust, fins a quin punt no et ve de gust, i sobretot tenir molt en compte l'opinió del nen. I si el nen té pors o s'estressa o el que sigui, no l'hem de forçar, perquè això el que provoca és que li fem passar un tràngol que no és gens agradable i que ell no sap gestionar encara, no?
En resum, que si els pares veuen que la criatura té algun potencial que es pot, doncs, desenvolupar, sempre preguntar-li primer si li ve de gust, si ho vol fer, no?
I que disfruti fent-ho, això és superimportant. L'Helena ha de gaudir fent el que fa, perquè realment si és un potencial, a ell li surt bé i llavors ha d'estar orgullós de que allò li surti bé. El que no pot ser és que es converteixi en una obligació, en una ansietat, en un estrès i en algo que el nen el tensa.
Perquè llavors ho acabarà deixant. Gisela, moltíssimes gràcies, ens acaba el temps. Jo faig un apunt, aviat començarà un programa que són pares i fills cantant, o sigui, són els pares amb els fills. A veure com anirà la cosa, ho deixo aquí, tu.
Molt bé.
Moltes gràcies, Gisela, que passis un bon dia.
Moltes gràcies, igualment, a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Anem un moment al butlletí i nosaltres hi tornem a 3:15.